p3notícies.com. P3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 20 de gener i avui tenim diferents assumptes damunt la taula. Començarem parlant amb Mariano Juan, que és el vicepresident primer del Consell i també conseller de Territori, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme. Però avui parlarem sobretot d'un altre dels assumptes que és de la seva competència, que és la cartera de mobilitat. Parlarem amb ell de diferents assumptes relacionats amb aquesta matèria aquí a l'illa d'Eivissa. I després, com sempre feim els dimarts, parlarem de paraules i coses. Parlarem de paraules i coses també relacionades amb l'actualitat mundial. Avui amb el doctor en Filologia Catalana i dramaturg Bernat Joan. I després, com sempre, per completar el programa, obrirem el nostre espai per les famílies amb la directora del CEPCAM, na Belén Albite. I per tot això i per molt més, ja tenim amb nosaltres a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat i ho fem molt pendents del cel, perquè Eivissa i Formentera estan en avís taronja per fenòmens costaners fins les 8 de la tarda i en avís groc per fortes pluges i vents forts fins les 6 de la tarda.
Si les connexions marítimes entre les Pitius es troben afectades per aquest motiu, amb onades de 4 a 5 metres i fins i tot amb possibilitat d'onades màximes de 10 metres. De fet, Baleària ja va anunciar ahir que cancel·lava diversos trajectes entre les Pitius, Mallorca i la península, i Transmapia ha cancel·lat aquest matí el primer trajecte entre Eivissa i Formentera. Pel que fa a les pluges, ja han caigut acumulats d'entre 40 i 50 litres en 12 hores. I el fort vent ha fet caure alguns pins damunt diverses carreteres. Els bombers han estat actuant per arbres caiguts a diferents punts de la xarxa viària com Calavadella, Sant Agustí, Sant Carles, Santa Eulària i Sant Rafel. També durant la nit ha caigut un pi a la zona del Bar Cas Costes a Sant Josep.
I canviem ara d'assumpte. Evidentment, seguirem molt pendents del temps durant tot el dia i molta precaució, sobretot si esteu a prop de la costa. Canviem ara d'assumpte i parlem de la reunió del Consell d'Entitats de Formentera. Ho comentàvem, de fet, ahir amb en Pepo Rubio. Es va celebrar ahir a la tarda i l'objectiu era decidir el futur de la regulació d'entrada de vehicles a l'illa. 21 associacions de les 36 que van participar i van decidir abstenir-se com a protesta.
Aquestes associacions consideren que no ha estat un procés participatiu i que s'han presentat dues opcions tancades que no continuen amb l'esperit de Formentera.eco. Escoltam Manolo Olla de l'associació Trampolí Mecànic.
Considerem que Formentera ha fet un canvi de rumb amb el que no estem d'acord. Considerem que la idea de Formentera encara està patint la pressió del trànsit rodat.
D'altra banda, 9 associacions han escollit l'opció A, que és la que proposa eliminar de manera progressiva els vehicles més contaminants en comptes de fer-ho de manera més dràstica. Lídia Álvarez és la secretària de PIMEF.
Nosotros hemos votado la opción A y sí que es cierto que el sector empresarial, en base a los datos que nos han pasado, no quiere seguir reduciendo.
Aquesta opció serà la que es portarà a ple per la seva aprovació. Sentim Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, Rafa Ramírez, del PSOE, i per concloure la consellera de Mobilitat, Verònica Castelló.
En el nostre cas, així com ha anat avui aquest Consell d'Entitats, si no es rectifica, si no es fa un Consell d'Entitats realment participatiu, nosaltres votarem en contra d'aquesta opció.
Si se lleva a pleno, el Partido Socialista ya ha anunciado este Consejo de Entidades no votará a favor porque entiende que no recoge lo que la ciudadanía pretende con este proyecto.
Lo que s'ha fet sempre any rere any des del 2019 en què es va iniciar el projecte de Formentera Eco, ser traslladar allò que sempre s'ha decidit en el Consell d'Entitats en el pla. Per tant, seguiran fent el mateix.
I no deixem Formentera Nieves perquè pròximament començaran les obres de millora de la carretera principal. És un dels grans projectes previstos pel que resta de legislatura, juntament amb les intervencions per pal·liar la problemàtica de l'habitatge.
Sí, la primera fase que s'executarà serà el tram de la carretera principal que connecta la Sabina i Sant Ferran. Òscar Portas és el president del Consell de Formentera. L'escoltam.
Si no és en gener, que en febrer podem començar a veure les obres ja, començant des de la Sabina, des d'Esport, endavant, fins a gasolinera de Sant Ferran. No arribam fins al nucli de Sant Ferran perquè Abacua ha de fer unes obres i ha de rompre la carretera, però no tindria sentit.
Abans que finalitzi aquesta legislatura, esperem poder actuar també a la zona d'Escap. La problemàtica en matèria d'habitatge és un altre dels grans reptes de l'illa. El Consell cedirà terrenys per construir-hi habitatge. Un d'aquestos es cedirà al Ministeri de l'Interior, destinat a la Guàrdia Civil, un altre a la Conselleria d'Educació per als docents i un tercer a l'IBAVI per fer-hi habitatges de protecció oficial.
Hem comprat una parcel·la al costat del quartier de la Guàrdia Civil que en breu el portarem a ple per poder-lo cedir al Ministeri de l'Interior, on la Guàrdia Civil podrà ampliar el que són els habitatges. I per una altra banda, també tenim dos terrenys de propietat del Consell Insular de Formentera que ben aviat firmarem aquests dos convenis amb el govern balear. Els hi cedirem, anirà destinat a dos conselleries, una banda a Sibavi i per l'altra a la Conselleria d'Educació.
La construcció dels 17 habitatges de protecció oficial de Sant Ferran, que es va veure interrompuda per problemes tècnics i econòmics, ja s'ha licitat a una nova empresa i es reprendran les obres pròximament.
I d'on estarem pendents quan es posin en marxa? I acabem avui, Nieves, amb un apunt de seguretat, perquè l'Ajuntament d'Eivissa ha reforçat la unitat de policia de proximitat de la policia local per augmentar la presència policial als barris. La unitat ha passat de tenir 6 agents a tenir-ne 9 i, a més, ara compta amb un comandament policial amb categoria d'oficial que coordina aquest servei.
Aquest reforç de la policia local coincideix amb el procés de selecció de nous efectius. Està a punt de concloure la convocatòria de 4 places de policia local del municipi que sumen a les 12 ja oferides en una convocatòria anterior. Les proves físiques es van celebrar el passat 19 de desembre a la pista d'atletisme Sánchez i Vivancos. Actualment, la plantilla de la policia local d'Eivissa està formada per 99 efectius. En la darrera dècada el seu creixement ha estat inferior a l'11%, mentre que en el mateix període la població del municipi ha augmentat prop d'un 30%.
I deu deixar-me aquí, Nieves, pel que fa a l'actualitat. Després tornem a escoltar.
Fins després.
Fins ara. Quan són les 12 i 11 minuts, nosaltres fem una aturada per la publicitat, perquè en tornar parlam aquí a IB3 Ràdio amb Mariano Juan. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
A IB3 Ràdio, El dia, a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i avui tenim amb nosaltres aquí a l'estudi en Mariano Juan, que és el vicepresident primer del Consell d'Eivissa i responsable dels departaments de Territori, Ordenació Turística, Mobilitat i Lluita contra l'Intrusisme. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'actualitat ens porta a parlar en primer lloc de la regulació d'entrada de vehicles, ho fem perquè recentment les navilieres Baleària, GNB i Transmet han mantingut una trobada productiva, així la qualificant i de tota col·laboració amb el president del Consell d'Eivissa. Quines són les conclusions que podem extreure d'aquesta trobada?
Bueno, jo crec que les navieres han entès que realment anàvem en sèrio i que aquest equip de govern va limitar o va ordenar l'entrada de vehicles a l'illa d'Eivissa l'any passat, per primera vegada. Som la primera regió europea amb el tamany d'Eivissa, tant econòmic com físic, en regular en atrevir-se a regular aquest tipus d'activitats, d'entrades de rentacars, d'entrades de vehicles particulars fora de Silla i Eivissa amb el període estival. Jo crec que les navieres han entès que hi ha un equip de govern que realment creu en això, creu en la regulació de fluxes. No és l'única solució pel tema del trànsit, però és una de les solucions que hi ha que posar damunt la taula per al tema del trànsit a Silla i Eivissa, i han assumit que això seguirà sent així. A partir d'aquí, sí que és cert que les navieres han plantejat una sèrie de qüestions, són més tècniques o metodològiques, si es vol, que no van funcionar correctament l'any passat. Va ser, ja, jo sempre he dit, i m'heu sentit dir, que l'any passat era l'any zero, que teníem que veure com funcionava el sistema, com funcionava el comptatge de cotxes, doncs els defectes o les omissions que pugui tenir la llei que va aprovar el Parlament Balear i que ens habilita a fer tot això, i a més era el primer any on mediríem realment els cotxes que entraven així d'Eivissa, perquè tenien que demanar autorització per primera vegada, no? Bueno, doncs, vàrem estar analitzant això, i les navieres doncs, han anat modificant el seu to, tot s'ha de dir, es va començar doncs, amb una certa virulència, tots ho recordem l'any passat, és comprensible, perfectament comprensible, i jo crec que ja estava en una fase en què s'ha assumit per les parts que això és així, que això no és una ocurrència, que això és una determinació d'aquest equip de govern per regular els fluxos que hi ha dins Silla i Eivissa o que venen a Silla i Eivissa i per laminar la pressió que tenim en temporada estival, i del que es tracta és de millorar el sistema, no d'eliminar-lo.
I el període d'enguany es mantindrà igual de l'any passat?
Bueno, ja que tenim en compte una cosa, ara estem avaluant aquestes dades, les dades que van entrar l'any passat, s'han reduït uns 32.000 vehicles respecte als que van entrar en els anys anteriors. Això són dades de l'APB, de l'Autoritat Portuària de Balears, no són dades nostres, per tant aquí no hi ha cuina ni trucs, però sí que... una cosa, de l'anàlisi de les dades de l'any passat, no només el número absolut de vehicles que es van evitar que s'entrassin, sinó de les dades temporals i de la tipologia de vehicles que van entrar, es poden extreure unes conclusions que pues, no teníem, no? I això és important, les dades per prendre decisions sèries. El cupo de vehicles que es va establir l'any passat en 20.000 vehicles màxims circulant a Silla i Eivissa en tot moment, estava composat per dos cupos diferents, 16.000 de rentacar i 4.000 de vehicles particulars. Les navieres ens comunicaven tots els vehicles que anaven entrant, i el que hem vist és que efectivament el cupo no estava tan desviat realment de lo que entrava, no? Que realment va funcionar com a TAP, i és interessant saber que pues, aquest cupo de 4.000 vehicles particulars que podien entrar i podien circular simultàniament durant tots els dies així a Eivissa, pues, s'ha arribat en el màxim del cupo durant uns 30 dies aproximadament en agost. Per tant, el cupo realment pues, ha estat necessari, amb aquests números, amb 4.000, ha estat necessari durant 30 dies en agost. No ha entrat en operació, o sigui, no ha fet de límit en els altres mesos, no? Per tant, una de les incògnites que tenim que despejar, precisament, és si aquest període temporal l'hem d'estrenyar, perquè nosaltres vam anar en el màxim que ens permet la llei, de juny a octubre, bàsicament, i vist que els 4.000 vehicles màxims han funcionat només en agost, doncs és una de les variables que podem. És a dir, no només hem de parlar del número de vehicles, que té que anar decreixent durant els anys, sinó que hem de parlar també dels períodes temporals, perquè precisament el que es vol és laminar. El que es vol és que hi hagi unes muntanyes que siguin menys altes, no? És a dir, aspirar a poder repartir un impacte durant més temps, però molt menys impacte.
I no m'ha quedat clar, i dos mantindràs mateix període
de l'any passat? És una cosa que estem avaluant en aquest moment. O sigui, en aquest precís moment, vàrem estar analitzant les dades l'altre dia amb les navieres, vàrem estar analitzant que, evidentment, està clar que durant juliol, durant agost, el cupo té que funcionar, és a dir, té que estar aplicat, perquè és on tenim màxima pressió, i el que estan mirant són les puntes on realment doncs no es va arribar ni tan sols a un 50% del cupo.
I aquest cupo, aquest nombre, aquest topall de vehicles es mantindrà enguany, o també esteu valorant si...
No, estan valorant, efectivament, això són les tècniques que estan valorant, perquè hi ha que pensar que això no és una qüestió només, com a voltes es pensa que és un polític que s'aixeca un dia i es pensa, doncs avui entraran 3.500, no? Això, perquè molta gent a voltes pensa aquestes coses, això té que justificar tècnicament, perquè a més això llavors bé impugnat. El cupo que vàrem establir l'any passat es va impugnar per les navieres, es va impugnar per el rentacar, s'ha impugnat per el govern d'Espanya, per la Comissió Nacional del Mercat de la Competència. Per tant, hi ha que justificar les coses, i a més hi ha que ser coherent durant els anys. El que sí puc dir és que l'estudi de càrrega de la xarxa viària d'Eivissa, que va servir per tirar endavant aquesta llei i que va servir per aquest primer cupo que van fer l'any passat, establia que hi ha una recàrrega, una sobrecàrrega, uns 2.000 vehicles en el dia circulant simultàniament per damunt del que es consideraria el mínim imprescindible perquè la xarxa en general funcioni correctament. Per tant, es va establir una proposta per arribar, per eliminar aquests 2.000 vehicles en 3-4 anys. Per tant, més o menys, no ens apartarem d'aquesta línia. Si seran 700, si seran 500 menys, si seran 300 menys, jo crec que això és una qüestió de detall que tindran que justificar els tècnics, però l'important és que tenim un objectiu clar, una determinació política clara i que s'han d'eliminar uns 2.000 vehicles aproximadament en uns 4 anys.
En quin punt estan aquestes impugnacions que comentàvem?
Bueno, pues, hasta l'últim coneixement que tinc jo, tant les navieres, els recursos que van posar les navieres per un costat com els que van posar rentacars per un altre costat, segueixen endavant. Sabem que varen demanar, ells varen demanar mesures cautelars en contra de l'aprovació d'aquest topall i en contra del sistema d'adjudicació d'aquests cupos en funció de les empreses. Ara estic parlant de rentacars, varen demanar aproximadament 30.000 varen voler entrar 30.000 vehicles de rentacars i només en varen motoritzar 16.000, el màxim d'escupos, el topall eren 16.000, i per tant es repartien aquests 16.000 proporcionalment a les sol·licituds que hi havia. Bueno, doncs aquest sistema també va ser impugnat, i totes aquestes sol·licituds de mesures cautelars, tant de les navieres com de rentacars de fora de si Eivissa, han estat desestimades pels jutjats. Els jutjats consideren que no hi ha aparentment cap irregularitat, almenys tan grossa com per fer una mesura cautelar d'anul·lar aquest cupo temporalment. Els fons de la qüestió encara segueixen els jutjats, però per ara la justícia ha anat avalant les nostres decisions.
Comentava que no era l'única solució aquesta de regular l'entrada de vehicles. Quines altres opcions hi ha damunt la taula per regular el flux de vehicles, sobretot, com comentàvem, durant aquests mesos de temporada alta, juliol i agost, on la pressió és màxima i on està claríssim que enguany sí o sí hi haurà aquest període de regulació?
És que moltes vegades ens quedem amb el més, no vull dir anecdòtic perquè això és importantíssim, però el més exòtic, no? El més novedor, i només parlem d'aquesta qüestió i al final pareix que només fèiem això, ho fiem tot en aquesta mesura, i no és així, hi ha un plan. I a més hi ha un plan que s'està executant i que té diverses fases, té diverses fites i vas aconseguint-les en funció doncs, de la burocràcia com te deixa evolucionar. No només hi ha el tema de la limitació de vehicles que venen de fora, hi ha un tema obvi de residents. A Silla d'Eivissa, que tenen molts de cotxes, tenim més cotxes que residents a Silla d'Eivissa, ja hi ha un tema de temporers, també, no? Per tant, mesures que en aquest moment ja estan en marxa i algunes estan arribant, altres arribaran, són la nova contracta d'autobusos i la gratuïtat de transport públic. Jo crec que vàrem ser el primer consell també de tots els consells que vàrem apostar per la gratuïtat de transport públic, inclús quan el govern d'Espanya no assegurava finançament per la gratuïtat. Estem invertint, perquè això és una inversió, aproximadament 10 milions d'euros del nostre pressupost per avançar cada any el cost de la mal anomenada gratuïtat, perquè ja veus que de gratis en té poc, perquè tots els eivissencs, els residents, tinguen un transport públic gratuït. Estan parlant de que cada any batem rècord d'usuaris. Tenim 7 milions en aquest moment de viatgers que viatgen gratuïtament amb el servei d'autobús de Silla d'Eivissa i dels diversos informes que ens comparen en determinades illes, el informe de 4 isles, que ens comparen amb 2 illes de Canàries i amb una altra illa de Balears, han passat a ser la tercera illa amb índex d'utilització de transport públic, la primera, no? Per tant, hem aplicat millores amb gratuïtat i millores amb connexions que han fet que hi hagi doncs, aquest rècord de 7 milions d'usuaris. Aquesta és una de les mesures i s'ha evidentment estat tan esperada nova contracta d'autobusos que doncs, està adjudicada, ja es va anunciar un nou contracte d'autobusos, també serem el primer consell que adjudicarem un nou contracte d'autobusos amb un 50% més de quilòmetres de cobertures, amb un 2/3 parts de la flota que ja serà elèctrica directament, els autobusos seran nous, ara mateix la mitja d'edat dels vehicles crec que estan 12 anys aproximadament, doncs tindrem una mitja molt, molt, molt més baixa, un servei de més qualitat i un servei que estarà geolocalitzat, que sabrà quan vendrà, que tindrà molta més informació, aplicacions amb el mòbil, etcètera, etcètera. Aspiram a, durant l'exercici, durant la vigència d'aquest contracte de 10 anys, arribant als 10 milions de passatgers de transport públic a Eivissa. Per tant, hi ha línies molt més importants. El que passa que gestionar és complicat i gestionar és difícil. És que no volen fer res, consideren que anys és Castilla i no passa res, no hem d'intervenir, no hem de limitar, no hem d'ordenar, i a vegades que no fan res, però no fan més que queixar-se, i llavors diuen culpen en els altres, no? Culpen en el turisme, culpen en els estrangers, culpen, en fi, els problemes que tenim són o eren de falta de gestió. Es tracta de fer veure i demostrar, i crec que ho estan demostrant, que gestionant, que és el complicat i és el responsable, es poden laminar els problemes que tenim estructurals de Silla i Eivissa, i ho estan aconseguint.
Aquesta esperadíssima contracte de transport públic de la qual parlava és esperadíssima, això està clar. Quant de temps més haurem d'esperar per veure-la en marxa?
Pues crec que parlem de setmanes. Com sabeu, és un contracte que s'ha estat tramitant durant molt de temps. Quan vàrem entrar l'any 19, vàrem aprovar el pla de transport, llavors vàrem aprovar el projecte de línia, llavors vàrem aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Vila perquè també el Consell s'encarregui del transport en Vila, no només que tots els ciutadans de fora de Vila tinguin que anar a els CETIs i llavors dels CETIS t'agafar un altre autobús per anar per dins Vila, era una cosa que no tenia sentit, i llavors vàrem fer el concurs per concursar aquestes línies i a veure quines empreses guanyaven, no? Hem tingut recursos, hem tingut al·legacions, hem tingut oposicions, hem anat guanyant tots els recursos i ara ja està adjudicat a l'empresa Alsa els dos lots d'aquest contracte. Estava previst que començàs abans de Nadal, abans d'aquest Nadal passat, però un últim recurs, o diversos, s'han presentat davant un tribunal econòmic especial, un tribunal administratiu especial de contractació que està a Madrid, que està resolguent aquests recursos i ens comuniquen que en les properes setmanes, no ens han dit mesos, ens han dit setmanes, quedaran resolts. Esperem que ens donin la raó, com ha passat fins ara, i puguem ja començar amb la implementació de servei públic inclús abans de l'estiu. Que serà una implementació gradual, és a dir, la gent que no esperi que desembarquin 100 autobusos nous completament, que totes les línies canviïn de cop, que totes les noves targetes de transport s'expedeixin de cop. Això s'anirà implementant a poc, com té que ser, amb informació, i amb l'estiu és molt problemàtic, normalment pues, es deixa així, quiet, i tornem a començar després de l'estiu, no? Però abans, jo crec que abans de l'estiu podrem tenir bones notícies.
Ara que ha comentat l'estiu, un dels punts que poden ser problemàtics, tenint en compte el flux de vehicles que passen per aquesta via diàriament, poden ser les obres de s'encreuament dels caçadors. Com es lidiarà amb aquest punt en obres durant els mesos d'estiu?
Bueno, jo sempre dic que obres com aquestes demostren... la fortalesa del Consell en el que respecta a la enginyeria. Estem arreglant un cotxe amb el motor en marxa i és complicat. Estan parlant d'una creuera, probablement la creuera que era més negra de Silla d'Eivissa, des que tothom parlava però ningú havia projectat absolutament cap solució. Una creuera on passen 15.000 vehicles en agost. Allí conflueix la carretera de Vila a Sant Eulari, la carretera de Sant Joan a Vila, la carretera de Sant Rafel. Tenim unes vies realment principals, totes de la xarxa primària i secundària del Consell Insular, i allí pues, passaven 15.000 vehicles en agost. Només perquè es fesseu la idea de la dificultat que implica és pues, treballar en aquell punt sense, evidentment, tallar aquell punt, no? En estiu hi haurà talls, bueno, hi haurà desvios, com es fan amb aquest tipus d'obres. No ens podem permetre el luxe de tallar aquest punt, i el que farem és pues, anar habilitant carrils auxiliars, carrils complementaris, per poder anar treballant dins l'obra. És probable que hi hagi molèsties, sens dubte. És probable que hi hagi retencions, sens dubte. Demanem disculpes, això ja sabem que és així, però jo crec que s'havia arribat a un punt tan dramàtic en aquest punt que absolutament tothom comprèn que les molèsties valdran la pena. Les molèsties les tindràs una temporada, les tindràs dues temporades, però llavors tindràs una intersecció per tota la vida, amb seguretat, sobretot amb seguretat i per evitar víctimes.
Uh-huh. Una temporada o dos de molèsties? Més o menys quin és el càlcul de durada?
Bueno, els enginyers del Consell ens han dit que serà un any d'obres aproximadament, per tant hauria de ser una temporada. Jo no som tan optimista, jo sempre som des que veuen els imprevistos que surten a totes les obres, que si ruïnes arqueològiques, que si es palos de Gesa, que es palos de Telefònica, jo sé com funcionen aquestes costes i els imprevistos que poden venir. Els plaços oficials, efectivament, és una temporada, els plaços oficials és un any, sempre hi pot haver imprevistos.
Un altre dels assumptes que garanteixen una mobilitat segura, que és un dels assumptes que estem comentant aquí, des de molts de punts de vista, des del flux de vehicles fins al transport públic, aquest encreuament, no?, quan les obres afecten també a la mobilitat, però el que hem de garantir és que els cotxes estiguin en bon estat per circular per les carreteres, i això es garanteix passant una inspecció cada any. Normalment, en els vehicles que ja tenen certa edat, és una inspecció cada any. Com està el servei de la inspecció tècnica de vehicles, que també està protagonista de moltes notícies en els últims mesos?
Jo crec que hem de parlar clar. Vull dir, no estem donant un servei lo suficientment bo per a ciutadans de Silla d'Eivissa. I ho hem de dir clar, no hem de posar panyos calientes, perquè és que negar la realitat és sa que és. Tenim un parc insular de vehicles que no para d'augmentar. Hi ha, com he dit abans, més vehicles que persones, i tenim un problema de personal enorme. Una de les causes de retards que tenim a la inspecció tècnica de vehicles, potser és principal, és que tenim 8 vacants de mecànics, i traient a concurs ja diverses voltes aquestes 8 vacants, només s'han cobert 2, només han trobat 2 mecànics. No? Quan un, a més, demana hora a un taller privat, també li donen sort quan li donen. El problema és el mateix, el té tant el sector públic com el sector privat. Hi ha diversos tipus de professions que manquen de personal, i a més tenim un problema de no poder importar mà d'obra per els problemes que tenim estructurals a Silla d'Eivissa amb el tema de l'habitatge. Per tant, això ens està afectant també a la inspecció tècnica de vehicles. Per un altre costat, tenim en alguns casos és conegut senyor que ha bloquejat o que la xarxa que traficava amb cites, és a dir, havien arribat a bloquejar que la Guàrdia Civil tingui detectat unes 700-800 cites fraudulentament per llavors revenir-les. Home, evidentment això et provoca un problema molt important. Vàrem fer, quan vàrem detectar aquesta qüestió, el que teníem que fer, posar-ho en mans de la justícia. No és una qüestió administrativa, és una qüestió penal, és una defraudació, i per tant vàrem anar a la justícia, i aquesta persona està sent investigada junt amb una altra persona per la Guàrdia Civil. Nosaltres ens personarem en aquest judici per fer les acusacions que tinguem que fer. I tenim un repte amb el tema de la ITV, que és molt important, que és l'absentisme. El 40% de les cites que es demanen no es presenten. I això provoca un problema molt gros, perquè estan parlant de que estem, amb dos ITVs faríem la feina d'una. Per tant, davant d'aquests reptes, d'aquestes patologies que provoquen els retrasos, que provoquen, doncs hem de posar solucions. No val només diagnosticar, no val només queixar-se o donar la culpa a les altres. Aquí hi ha diverses vies en què està treballant el Consell Insular, i en els pròxims mesos, abans de l'estiu, estaran totes en marxa, totes aprovades. La primera, per evitar l'absentisme o per intentar reduir l'absentisme, és estar ara, pensant en la bona voluntat de ciutadans, no es pagava, no es reservava, quan tu reservaves una cita no pagaves ITV, doncs ara serà obligatori pagar prèviament la ITV, i si tu no et presentes doncs perdràs aquesta taxa. A part d'actualitzar la taxa, perquè les hem d'unificar totes per simplificar el sistema, les taxes eren diferents en funció del vehicle que era, les unificarem totes, i amb 2 mesos aproximadament el sistema de reserva prèvia amb pagament anticipat obligatori estarà en marxa per evitar o per intentar disminuir aquest absentisme d'un 40%, que és absolutament inacceptable. La segona qüestió són les ITVs mòbils, com molt bé sabeu. Nosaltres tenim una ITV pública de gestió directa a Santa Gertrudis, una ITV pública de gestió indirecta contractada amb una empresa en el recinte ferial, que funcionen molt bé per alleugerir el treball de sa nostra de Santa Gertrudis, i ara estem traient 2 línies noves que estan en concurs, i precisament ahir es va acabar el termini per presentar-se a les empreses. 3 empreses s'han presentat en aquest concurs. Aproximadament nosaltres estimàvem que en 3-4 mesos podríem tenir resolt aquest concurs i saber doncs quina és l'empresa guanyadora per instal·lar 2 línies noves d'ITV a Silla d'Eivissa. Per tant, ja hi hauria 3 estacions d'ITV a Silla d'Eivissa, i estaríem parlant de 20.000, 30.000 cites més, que això, òbviament, es notaria d'una manera immediata en la llista d'espera. Aquesta és la segona qüestió, en 3 o 4 mesos. I la tercera qüestió és la liberalització del sector. És a dir, són moltes les comunitats autònomes d'Espanya on les ITVs no tenen per què ser públiques. Estan parlant fins ara que tenim ITVs públiques directes, gestionats per naltros, Santa Gertrudis, o indirectes, contractades per naltros, les altres 2, o la que hi ha en marxa i la que estan licitant en aquest moment. Però hi ha moltes comunitats autònomes on ja han dit, escolta, l'activitat de la ITV no té per què ser pública, no té per què contractar amb l'administració, té que ser controlada per l'administració, però no té per què ser pública, ja sigui directa o indirecta, pot ser privada. Per tant, hi ha comunitats autònomes on hi ha empreses, moltes empreses privades, que posen els seus preus, que regulen els seus preus i que, evidentment, ajuden a descongestionar tota aquesta qüestió. I la competència ja fa que els preus s'ajustin i ciutadans lliurement puguin triar a quina ITV van. No? Hi ha altres comunitats autònomes on això està funcionant. El govern de Margarida Proens, amb el secret de simplificació administrativa, va aprovar la possibilitat que els consells anem per aquest sistema i el Consell d'Eivissa va, anirà per aquest sistema i, per tant, estem redactant un reglament en aquest moment. Ja han fet exposicions públic, la participació pública prèvia en el reglament on es diferents patronals de les ITVs ja ens han fet les seves suggerències. Estem redactant aquest esborrany de reglament i el publicarem també abans de l'estiu perquè pues, dins d'un any o dins d'un any i mig a Eivissa pugui tenir pues, les ITVs que el mercat diga i les ITVs que siguin necessàries, privades, controlades pel Consell, acreditades pel Consell, però que siguin privades i que, per tant, no tinguin que estar depenent de tràmits burocràtics constantment perquè tenim una cola de CTV d'X setmanes o X mesos.
Idò, jo espero que en els pròxims mesos també puguem dir que aquest servei ja s'està agilitzant i que això no hi ha un retard de 4 mesos a l'hora d'obtenir una cita, tant de bo. Ho comentàvem fora de micros, principi de l'entrevista. Avui hem centrat aquesta conversa en assumptes de mobilitat, però com estem a les portes, bé, estem en gener, però jo crec que ja tots ens estan preparant per aquesta temporada i també amb Mariano Juan és responsable de departaments com el d'ordenació turística o el de lluita contra l'intrusisme, podem fer una altra xerradeta d'aquestes llargues i amb calma sobre aquests assumptes quan estiguin més propers l'estiu i sempre que l'agenda ens ho permeti. Mariano Juan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres sempre.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes aquí al Dia Eivissa i Formentera. Fins ara.
Paraules i coses.
El febrer van canviar flor per fulla, l'ametller.
12 i 35 minuts. Una vol poder anar a publicitat, pot voler anar a publicitat, però no, s'ha de seguir amb el programa i és el moment ara, que estem en directe 12 i 35 minuts, de parlar amb el doctor en Filologia Catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. Molt bon dia.
Bon dia, salut.
Avui ja tenim fora de l'illa d'Eivissa, com jo crec que els oients ja poden escoltar per la qualitat del telèfon, que no està aquí amb nosaltres a l'estudi, però això no vol dir, Bernat, que no estiguis ben pendent de l'actualitat i precisament una de les institucions on vas ser-hi com a diputat està sent també aquests dies protagonista de l'actualitat com és la Unió Europea, veritat?
Certament, certament. Aquests dies hi ha una illa molt grossa que ha pres un protagonisme absolutament extraordinari i impensat pels seus escassos habitants, que és Groenlàndia. I Groenlàndia ens permet parlar de llengua. Ara explicarem per què.
Val. M'encanta perquè la inèrcia em portava, quan parlàvem d'aquesta terra, a dir-li Groenlàndia, posant així com un accent català, però no és correcte, eh? Com es diu en català correcte aquesta regió?
No, es pot dir Groenlàndia també, és una forma secundària, però la forma, diríem, segurament més estàndard és Groenlàndia, perquè ve de groen, verd. En canvi, Groenlàndia és com si la OE la pronunciéssim a la catalana com l'escriuen els danesos, no? Uh-huh. Quan els danesos escriuen una OE junta pronuncien E, uh-huh. I la tendència llavors és els altres assimilar i dir Groenlàndia.
D'acord.
Vol dir terra verda, uh-huh. I això és interessant perquè, en principi, els nòrdics que volien portar gent cap allà, que inicialment eren els noruecs i més endavant van ser els danesos, la propaganda que feien era que era verda, tot i que realment Groenlàndia de verd en té un trosset bastant petit.
Poqueta. Mira, jo ara haig de confessar una interioritat d'aquí del programa perquè quan estàvem preparant el guió d'avui amb Pablo Morganti, que no només és nostre tècnic, sempre ens fa apunts i sempre enriqueix la conversa, ja m'ho deia això, que és una campanya de màrqueting, això?
Totalment ho era. Era una campanya de màrqueting. Groenlàndia és interessant per la qüestió lingüística, per les dues llengües que té. Una és una derivació del nòrdic antic, que és el groenlandès, i que és, diríem, la més recent, però la llengua històrica, la dels habitants de sempre, és sinuit. I Sinuit té unes característiques que van molt bé, per tot, sempre es posa com a exemple, quan s'estudia psicologia lingüística. Per què? Perquè és una llengua absolutament adaptada en el territori. Tenen, això segons les classificacions que s'han fet, entre 100, que és bastant increïble, però, perquè segurament no és, és moltíssim, i 36, que segurament és una data més exacta, maneres de dir blanc.
Uh-huh. 36, és a dir, fixa't, eh?
Una barbaritat, és a dir, distingeixen entre el blanc de la neu acabada de caure, el blanc de la neu de fa una setmana, de neu més forta, de neu més feble, no ho sé. Com que la neu, evidentment, i és blanc, és un color que els hi és molt present, tenen moltíssimes maneres de dir blanc.
Clar.
I, en canvi, els colors que naltros, la gamma de colors que naltros va de groc, taronja, ocre, marró clar, marró fosc, només tenen una manera de dir-ho.
Ah, i aquesta és?
Això és perquè, clar, perquè no hi ha tant d'aquest color. És a dir, sa presència o no presència d'una determinada coloració és el que fa que en groenlandès hi hagi unes certes maneres de dir-ho.
Clar, i de percebre el món, no?
Efectivament. Dibuixen el món en sa llengua, per dir-ho d'alguna manera.
Efectivament. No és el que fem tots, d'alguna manera, Bernat?
Certament, això ho fem tots. Sí. Això ho fem tots. Fixem-nos també, i jo m'ha interessat molt aquest aspecte, una derivada política, ara que se'n parla tant, diríem, per qüestió política de Groenlàndia, no? Sí. Resulta que en sa llengua inuit no hi ha el terme colònia com a territori dominat per un altre que està en una situació, diríem, de prepotència armamentística o el que sigui. El terme colònia o el terme colonialisme en inuit no existeixen.
Ostres, això ja és molt significatiu, no?
És molt significatiu també perquè, clar, per una població com aquella, sa idea de que algú es pugui plantar allà perquè té més armes o perquè té més potència o per allò que sigui i ho pugui dominar, és una idea que no cau dins els seus paràmetres.
Okay.
Els inuits entenen que les coses s'arreglen d'una altra manera.
I sempre, Bernat, que parlàvem, per exemple, dels llocs on es parla català, no? I parlàvem d'aquesta distribució geogràfica, la distribució geogràfica de l'inuit es limita a Groenlàndia o va més enllà, també?
Va més enllà perquè les poblacions dites esquimals de la terra de Finnmark a Noruega o del nord de Suècia o de la Lapònia finesa són també territoris de parla inuit que té, com passa amb totes les llengües, té diferents variants.
Clar, diferents.
I dins Groenlàndia mateix hi ha un parell de variants de l'inuit.
Diferents dialectes, no? I
sí,
què t'anava a dir?
Hi ha algun... Formes dialectals.
Clar. Hi ha algun territori d'Estats Units on es parli inuit? Perquè ara m'ha vengut en el cap, parlant d'aquesta llengua, una sèrie que, bé, per qui la vulgui veure, la última temporada de True Detective, que crec que, si no m'equivoc, està localitzada a Alaska, on també es parla inuit, veritat?
Sí. Al nord d'Alaska, més amunt d'Anchorage, hi ha tot un territori que també és de parla inuit.
Que crec que Anchorage, si no em falles a memòria, és la capital de l'estat d'Alaska.
Efectivament, queda més al nord. La part inuit és més nòrdica, tot i que Anchorage segurament hi ha una part de població que en parla, perquè molta gent de més amunt, en fi...
Treballa allà,
per,
no?
Per modernitats diverses ha anat a parar a Anchorage.
Clar, és com aquest pol d'atracció de les ciutats, fins i tot també en aquests territoris tan remots que al final una mica on està el moviment econòmic, on hi ha possibilitats de treballar és allà, és a Anchorage.
Efectivament. Això és una cosa que arrossega molt i que evidentment i inevitablement porta molta aculturació en aquest sentit.
Clar.
Perquè, clar... El desplaçament sempre te trobes una població que és majoritàriament d'una altra llengua.
No, ho deia perquè, clar, es parla de Groenlàndia i és que en el propi territori d'Estats Units també hi ha llocs, tot i que són així remots, on també es parla la llengua de Groenlàndia. No sé si per apropiació dirien, ja que és una llengua que es parla aquí, d'allà també és nostre.
Ui, no donem arguments.
No, és veritat.
El Canadà, també, el Canadà.
També.
Sobretot a l'estat de Saskatchewan, en anglès Saskatoon, també hi ha una part de parla inuit.
No, no, molt interessant, molt interessant. Que a més podem parlar d'aquest territori, Bernat, que és, jo crec, fascinant i sobre el que tots estàvem aprenent, una mica aquests dies.
Sí, 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 sí. Home, jo crec que això, que és que crida molt l'atenció específicament des d'aquesta perspectiva de l'ecologia del llenguatge, és a dir, el fet de suposar que tot és traduïble i que tot és fàcil, diríem, de traslladar d'una llengua a una altra, això no hi ha traductor, en el cas de sinuit, no hi ha traductor automàtic, si algun dia l'hi van posant, que ho pugui traduir fàcilment a les altres llengües. Perquè, clar, totes les varietats de blanc, i per cert, de blau també, perquè la mà és molt important, que tenen en la llengua inuit, en català o en qualsevol llengua romànica o en llengües germàniques o eslaves, difícilment podrem trobar la manera de donar un nom específic a cada cosa, perquè a més són noms molt diferents. No és que diguin blancós, blanquenc, blanc vell, blanc nou, no, no. És que diuen termes que no tenen res a veure una cosa amb l'altra.
Clar, que hi tot un repte pels creadors de Pantone, veritat? Que cada any li posen un color de sang i d'allà terres inuits poden tenir games de blancs per 3 anys, com a mínim.
Per salar i fregir.
Exacte. I què passa en aquests casos quan, per exemple, en un idioma no existeix un concepte? Quines són les eines que fan servir els idiomes tradicionalment? Com es diu?
Hi ha una cosa que es diu recursivitat lingüística, que és el que fa. Que quan
com
no
aquests
tens
préstecs,
un terme,
perdó, que no sortien.
D'una altra llengua i adaptant-lo a la teua. És a dir, hi ha llengües americanes i indoamericanes en què un avió es diu un ocell de ferro, o aquestes històries, no? Penso que és en Navajo, que diu un ocell de ferro per dir avió. El que es fa en aquest cas és adaptar-ho. Jo crec que Groenlàndia, ara mateix, serà una cosa molt interessant d'analitzar pròximament, però hi ha conceptes com colonialisme o imperialisme, que no existeixen en inuit, es deuen començar ja a buscar sa manera de dir-li, no?
I tant. I doncs serà, mira, molt interessant també veure aquest procés en directe de com es crea una nova paraula en un idioma on no existeix per denominar aquesta aberració que està intentant perpetrar el president dels Estats Units. Bernat Joan, moltíssimes gràcies una vegada més i tant de bo s'aproxima tant per aquí per l'estudi.
Esperem que sí, en qualsevol cas que la comunicació sigui possible.
I tant, sempre. Mil gràcies, Bernat Joan. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Salut.
Nosaltres, ara sí, quan són les 12:45, fem una aturada per la publicitat, molt curtiva, un minutet, i ja enfilam el bloc final del programa d'avui amb na Belén Albita i la secció de Familian. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Familian.
I 47 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sentíeu la sintonia que ens indica que una setmana més obrim un espai dedicat a les famílies, un espai que aquesta setmana encapçala la directora del CEPCA, Belén Albite. Molt bon dia.
Bon dia.
Fredolica, tu, eh?
Un poquito.
Clar, vull dir, a Groenlàndia amb en Bernat no m'ho aniríem, a priori, eh?
Uf, no, 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 no.
Potser a l'estiu.
No.
Sí, sí, esa época sí.
Veritat, sí, a l'estiu ja ens ho pensaríem.
Jo, a mi el frío me para mucho, me deja como muy, muy paradita.
Estàvem aquí comentant les imatges de la província de Kamchatka, era?
Sí.
A Rússia?
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, les nevades allà, no aptes per fredoliques com nosaltres,
Belén.
Hay
que tener valor para vivir ahí, Dios.
La veritat és que sí. Després li passarem les imatges a en Pablo Morganti perquè les vegi, que està també aquí.
Deben ser gente de, como los que vivían en el muro, ahí en Juego de Tronos, ¿sabes? O sea, que van allí castigados.
Pues no ho sabem. Podríem anar a fer una enquesta. Sí. Això sí, a l'estiu també, a fer les enquestes.
Sí,
exacte. ¿De què parlarem aquesta setmana, Belén?
Pues mira, es muy gracioso porque hoy, como no hemos tenido casi ni tiempo de hablar ni nada, me ha hecho gracia que has dicho lo de la encuesta y yo venía a proponerte que hablásemos del proyecto con el que estamos trabajando en el inicio del 26 desde el Consell, que es el estudio de consumo de sustancias en menores de Ibiza de entre los 12 y los 18 años, que estamos justo en el final de los pases de prueba de los cuestionarios para empezar a pasar en aula en breve, en las próximas semanas. Durante el finales de enero y febrero estaremos haciendo todo el trabajo de campo en las aulas de los centros de secundaria de la isla. O sea que fíjate, has dicho encuesta y yo he dicho, jopetas, me lee el pensamiento.
Sempre. Es que ya son muchos años, Belén.
Sí, total, total.
¿Cuánta feina hay darrere d'aquesta enquesta que he presentado?
Pues ya meses, muchos meses. Primero porque tenemos que coger... Nosotros hacemos el estudio cada 4 años. Empezamos en el año 2000, o sea que imagínate, ya tenemos toda una trayectoria de qué ha ocurrido en el último cuarto de siglo, que se dice pronto, en el consumo de sustancias de los jóvenes en Ibiza. Y han cambiado muchas cosas. Bueno, pues cambió que antes era el estudio de Ibiza y Formentera, ahora solamente es el estudio de Ibiza. Ha cambiado que antes empezábamos los estudios a los 14 años y bajamos la edad y empezamos a partir de los 12, ¿no? Que esto también es un dato importante que hay que reseñar. Ha cambiado que al principio nuestros estudios estaban súper centrados en qué pasaba con los estudios del Plan Nacional sobre Drogas, que era como nuestra guía, ¿no? Nuestra Biblia,
¿no?
Donde nosotros queríamos compararnos, hasta que llegó un momento que yo creo que alcanzamos un poco desde el Consell nuestra mayoría de edad de decir, pero ¿para qué nos tenemos que andar comparando con el resto de lo que...? Quiero decir, la encuesta nacional ya se hace, ya la hacen ellos, pues ya está muy bien hecha. ¿Sabes lo que te digo? Nosotros no tenemos que compararnos con la encuesta nacional. Nosotros queremos averiguar qué es lo que ocurre con nuestros jóvenes aquí, porque además el objetivo del estudio es muy sencillo, es mejorar los programas del futuro, no va por otro lado. Es decir, según lo que salga de las encuestas, es donde nosotros después centramos y cambiamos nuestras intervenciones en aula. O sea, ese es el sentido, ¿no? Formar e informar y sensibilizar a las familias de los resultados. Por supuesto, informar a las propias administraciones públicas, a nuestros políticos, de dónde vemos las necesidades, que creo que eso también es importante. Y luego, pues, a toda establecer nuevas estrategias de trabajo con el profesorado y con los centros de primaria y de secundaria, ¿no? Entonces, pues imagínate cómo ha cambiado. Introdujimos las tecnologías hace tiempo, ya nos centramos mucho solo en el teléfono y en las redes sociales, porque es donde estamos viendo los problemas. Más cosas. Tuvimos que introducir en un momento determinado los medicamentos sin receta médica, que esto es algo que en el primer estudio ya de hace 8 años nosotros empezamos a sacar, que había un consumo de pues esto, de medicación sin receta que nos llamaba la atención, y curiosamente 2 años después Plan Nacional sacó lo mismo y dijimos, ostras, mira, vemos que las tendencias a nivel de España van siendo más o menos iguales, ¿no? Introdujimos vapers ya en el último estudio. En este año hemos introducido las bebidas energéticas también, con bastantes preguntas relacionadas con bebidas energéticas. Y luego pues hablamos mucho y preguntamos a los chavales mucho sobre la accesibilidad, de cómo las compran, dónde las compran, si les resulta fácil o difícil, que creo que esto es importante porque esto lo que refleja es cómo tenemos esto gestionado los adultos. que creo que es también interesante. Luego también les preguntamos sobre las intervenciones que ellos reciben en aula, si les parecen necesarias, si les ha ayudado en algún momento determinado, porque también aprovechamos como para, bueno, pues a evaluar un poco el trabajo que hacemos en aula con ellos, ¿no? Y en definitiva esto es un poco la idea, o sea, ya hemos depurado el cuestionario, ya hemos hecho miles de pruebas, nos inventamos perfiles de adolescentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar no sé cuántos chicos, varones de 13, de 14, de 15, 16, uno que bebe alcohol pero que no ha probado no sé qué, uno que no sé qué, ¿sabes? Para probar y meternos en la piel de esos personajes que creamos para ver si el cuestionario y la base funciona. Entonces ahora estamos encontrando fallitos y estamos acabando con esos fallitos para que las preguntas lleven a donde queremos que lleven. Una vez que eso esté hecho, que acabaremos en el mes de enero, lo siguiente ya es pase en aula y ahí los centros de secundaria de la isla es que nos facilitan tanto el trabajo siempre, que eso va a ser lo menos complicado. Exacto. Eso va a ser lo menos complicado y después ya pasamos pues al análisis, al estudio, al sacar datos, a la parte estadística, a comparar con los estudios anteriores para ver por dónde va la tendencia y luego pues a darle a todo eso, que son demasiados datos, un formato que podamos transmitir a la gente para que no sea un tochazo, porque no vamos de investigadores, de lo que vamos es de poner sentido a lo que hacemos, ¿no?
De quantes preguntes estan pensant i quant de temps porta completar aquest qüestionari?
Pues casi una sessió completa, o sea, los 50 minuts de la sessió de secundària és lo que suelen tardar.
50 minuts,
sí,
una hora,
sí,
¿no?
Sí, 50-55 minuts, más o menos. Ahí ya te digo, si en algún centro no hemos acabado porque tenemos alumnos que tienen más necesidad para responder a las preguntas, nos dejan el tiempo y no hay problema. Y las preguntas son pues unas 90 y tantas preguntas, hay muchas, claro. Hay muchos chicos que hay muchas preguntas que se saltan. Por ejemplo, ¿fumas tabaco? May. Pues si no fumas tabaco ya no te hago preguntas sobre dónde fumaste la primera vez, con quién fue, cómo lo compraste, cómo ta, ta, ta. Todas esas te las saltas. Entonces, pues hay chicos que acaban una parte del cuestionario sobre el consumo muy, muy, muy rapidita y hay otros chicos y otras chicas que tardan más en contestar pues porque han tenido experiencias de consumo de más cosas y entonces pues tienen una labor de trabajo un poco mayor, ¿no? Pero vaya.
Para aquí está la cosa,
sí.
Unas 90 y pico,
sí,
preguntas.
Sí, son muchas preguntas.
Gairebé,
sí, sí, sí. Con las de tecnología, sí, nos hemos ido casi a 100 preguntas.
¿Es l'àrea que més espai ocupa, que més preguntes ocupa, la de tecnologia?
No.
¿O està una mica equilibrada?
En esta está ya cada vez más equilibrada. El tema de las sustancias y el tema del uso de las pantallas está más o menos igual, ¿no? Y hay algunas preguntas relacionadas con familia también, sobre si les ponen límites, si hablan con ellos, si trabajan este tipo de cuestiones. También intentamos acercarnos un poquito a qué es lo que hace la familia, porque, claro, recuerda que al final el objetivo nuestro, ¿no? Cada vez que nos reunimos aquí para hablar es para poner la luz sobre la importancia que tiene la familia en el crecimiento y en el acompañamiento de nuestros menores, ¿no? Y en el tema de las sustancias y las conductas adictivas, pues es que es decisivo y decisorio, o sea, marca la diferencia.
Ay, Tani, no ens cansarem
de repetir-lo.
Mira, no serà a Kamchatka on fem aquesta enquesta, però ben aviat podrem parlar d'aquesta enquesta una vegada més amb la Belén Albita, amb la directora del CEPCA, a qui li volem agrair una vegada més que hagi estat amb nosaltres aquí a l'estudi per explicar-nos tota la feinada que fan des de ella i el seu equip des del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives del Consell. Belén, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Nosaltres ja, quan són les 12 i gairebé 57 minuts, anem enfilant al final del programa d'avui.
L'agenda.
Tau, ets sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada, ets avions. Tau, ets...
12:57. Com us deia, és el moment d'obrir la nostra agenda cultural del dia i per això ja podem donar la benvinguda a l'estudi a Ana Nieves García Galvez.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Santa Eulària perquè aquesta tarda se celebra el taller Emprendre sense por, mentalitat i gestió emocional.
Sí, el taller estarà impartit per Dolores Balaguer, que ajudarà els assistents a identificar pors i bloquejos per a emprendre, a desenvolupar una mentalitat emprenedora positiva i a millorar la gestió emocional en la presa de decisions. Començarà a les 5 de la tarda a l'edifici de Cultura i Joventut, situat al número 72 del carrer Sant Jaume. Les places són limitades i per assistir és necessari inscriure's prèviament a clubdefeina.santaeulariadesriu.com.
Vinga, va, ho repetim per si de cas, clubdefeina.santaeulariadesriu.com. I a Vila avui podeu anar a veure l'exposició Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa, que continua oberta fins al dia 31 de gener.
La nostra sala acull aquesta mostra que reuneix 35 obres en què el paisatge eivissenc és protagonista. El paisatge rural, costaner i urbà de l'illa es pot veure en els treballs d'una vintena d'artistes, entre ells Josep Marí, Antoni Pomar o Narcís Puget Riquer. L'exposició es pot visitar avui de 5:30 a 8:30 de la tarda.
Molt bé, idò, pendents tots del temps, però a gaudir del que es pugui fer encara. Belén, no, Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Tau, et sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada. I en aquest últim minutet del programa, avui aprofitant per felicitar el músic Pau de Bon, que va néixer tal dia com avui de l'any 1977, avui fa 49 anyets, i ell és el vocalista d'aquest grup que estàvem escoltant, Antoni Afon, format l'any 1997 a Mallorca. La música d'Antoni Afon ja sabeu que es caracteritza pel seu tono pop i per les seves lletres fantàstiques. La discografia de la banda inclou una desena de treballs i ha rebut diversos premis, entre ells el Premi Nacional de Música de Catalunya l'any 2008. Avui el felicitam i ens acomiadam amb aquest Alegria, un tema, un himne de l'any 2002. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio.
I deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, ses fets s'aixapen de riure, i els dies s'ataven i els fars il·luminen ses góndoles entre ses llases. I alegria,